a Ràdio Maricel, a cel obert.
Si això fos com anys enrere, en què les revistes deien que els 600 l'arreglaven fins i tot els ferrers del poble, doncs no hi hauria cap problema. Però en la mesura en què la tecnologia ha permès que cada vegada el nostre vehicle sigui més sofisticat, i ja no cal dir amb els cotxes híbrids o amb els futurs cotxes elèctrics, segurament les coses es compliquen una mica, els tallers ho tenen més complicats i els clients també per intentar saber què li passa al cotxe respecte al que li podia passar a aquells 600 que tothom ja coneixia i sabia que quan no s'escalfava doncs eren problemes d'aquells que veritablement ara són la xocolata del lloro o serien la xocolata del lloro per la majoria de tallers. Paco, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Qui retrobés doncs aquesta simplicitat d'un 600 moltes vegades ara, eh?
És d'agrair, a vegades de tant en tant apareix algun.
Nosaltres... apareix algun, per Sitges en roda algun també,
sí, eh? Déu-n'hi-do, mira, nosaltres tenim 4 i ens estem acabant per poder-los vendre per la gent que vulgui recordar antics temps.
Escoltin, miri, podem començar per aquí. Què val un 600?
Depèn. O sigui, pot ser un 600 normal, sí, fins a un 600 super exclusiu, sí, amb peces tot original i super... bueno, uh-huh, fet tot de...
però és a dir, esteu treballant ara en 4 600? Restaurant, sí. 4 600?
Sí. Tenim un que l'hem fet de, com si fos de sortit de fàbrica. Són preus que, clar, així ens dit en fred, doncs clar, pot xocar molt, no? Uns 600 d'aquests doncs, pot sortir sobre uns 12.000 euros.
Uns 12.000 euros?
Uns 12.000. Mm-hmm. Pot sortir molt més, però clar, depèn de les necessitats del client i l'exigència, però clar, està claríssim que el que mm-hmm no pots fer és un cotxe que després no serà vendible.
D'acord.
Sí, s'ha de fer a les necessitats del client.
És molt fàcil, en veiem pels carrers, amb uns 600 es pot anar pel món encara, eh?
Sí, sí,
no perfecte. Poden dir res, ni Mossos, ni ningú, eh?
No, compleix la normativa de trànsit, normativa. Passa a les ITVs, té la seva assegurança, l'impost de circulació.
D'acord.
I el vehicle està en regla totalment
d'acord
per circular.
Ara, que no té uns 600, ja ho saben, eh? És airbag, ni ABS, ni aquestes coses.
Bueno, tampoc no feia falta, perquè la velocitat que agafava tampoc no...
D'acord. No, per tant, no, això vol dir que no, sí, Paco, sí, i la gent del taller ha conduït uns 600.
Sí, sí.
Què tal? Com va això, amb uns 600?
Home, és...
deu fer una sensació tot estranya, eh?
És una altra sensació. O sigui, has de conduir. Igual que conduir un mini, igual que conduir un dos cavalls. O sigui, l'has de conduir. Els cotxes d'avui en dia se t'adapten a la teva conducció. O sigui, és facilíssim conduir un cotxe automàtic amb control de tracció, control d'estabilitat...
control de tot, vaja.
Control de tot. O sigui, si l'únic que has de fer és pujar-te. Ara, amb un 600, mm-hmm, l'has de conduir, veus que al volant l'has d'anar treballant...
Fa de mal dir, però... li pot interessar algú avui comprar un 600, allò, un dos cavalls?
Hi ha molta gent. Estem tornant amb... ja, és la nostàlgia. O sigui...
fàcils de mantenir? Relativament fàcils de mantenir?
Sí, no, sí. A veure, si és un cotxe que l'utilitzes normalment, no té greus problemes. Ara, si el compres per tindre'l i el vols utilitzar una vegada cada 6 mesos, doncs cada 6 mesos tens un problema, que no engega o petroli, mm-hmm, o alguna cosa. Però si generalment el vas utilitzant, són cotxes que no...
Què és més fàcil de conduir, un 600 o un dos cavalls?
Més fàcil de conduir els 600. El dos cavalls té, per el tipus de suspensió que té i la basculació aquella és...
que te'n vas...
Per carretera és més complicat de...
D'acord. O dona sensacions més preocupants.
Sí, és un altre tipus de conducció.
Ah, perquè bocar un dos cavalls no és tan fàcil, tampoc. Sempre ho havia dit la gent, que dona la sensació de que se'n va, però no se'n...
Feia concursos, però jo no he sentit mai de...
Un dos cavalls que veritablement...
Posar-lo a dues rodes, sí. Però...
però que es tombés així com així, ja no. Doncs per aquells interessats, hi ha 4-600, allò més o menys acabant-se, per si algú té, doncs allò...
Estan a punt de decidir el color, perquè no els hem pintat, perquè si el pintem vermell, el voldran blanc. Algú... si el pintes blanc, el voldran verd, i no encertaràs. Llavors estan a punt de pintar, per si algú...
I pot ser un cotxe perfectament pel dia a dia?
Sí.
Sí,
sí, per bellugar-te per Sitges,
per Sitges,
anar...
ben...
per anar a l'escola a portar els nens, per anar a Vilanova...
Anava a dir, arriba, Paco, no, tant de bo tothom anés a l'escola amb les criatures amb un 600.
Si em dius que has d'anar amb aquests 600 a Barcelona cada dia, et diré no, t'estàs equivocant.
Uh-huh. Arribaries, està clar.
Sí, evidentment, però bueno, encara que amb la velocitat que has d'anar a Barcelona a 80, o sigui, hem tornat a... o sigui, tenim cotxes del futur amb velocitats
de fa 50 anys.
Sí, sí, anem una mica... amb coses que no quadren.
Doncs si algú de vostès té allò, un interès en dir, home, em compraria un cotxe petit, però mira, tinc un doncs, i s'ho poden permetre, doncs un 600 o un...
Hi ha molts capitxosos.
Hi ha perquè em sembla que roda també un Volkswagen dels antics, de la refrigeració per aire, amb aquell soroll tan característic, un Volkswagen de com a mínim fa 40 anys.
S'està tornant molt, i la gent, molta gent ho fa com a hobby. caps de setmana s'ho fan ells, s'ho munten ells, s'ho reparen ells i...
Amb un 600 es pot fer això?
Sí.
És a dir, si un vol allò...
Sí,
es pot fer amb un 600, sí.
Sí, pots fer molta cosa. Sempre quan tinguis a casa un bon localet per poder treballar, sí. De fet, s'està fent.
D'acord. Sí, us han vingut encàrrecs d'aquesta mena, també? De cotxes que demanen que els pugueu restaurar o tot això?
Sí, nosaltres tenim una web... Bueno, de fet, tenim tres webs. Una que és meari2cavalls.es i, bueno, d'aquesta rebem una mitja diària de 5 o 6 mails fent consultes, demanant pressupostos i llavors ens envien fotos.
D'acord.
I fent pressupostos online
per restaurar.
Amb el 600 vam fer, veient que funcionava la del 2 cavalls,
veu provar la del 600.
Vam fer el mateix amb el 600, o sigui, és 600classic.com. I el mateix, o sigui, de tant en tant aquest està una mica més paradet, perquè com n'hi ha molts 600 i molta gent que repara 600, ja no hi ha tanta demanda de taller.
D'acord.
I veient que funcionava el 600, vam dir, bueno, doncs farem el mini. I tenim miniclàssic.es també, exactament, o sigui, el mateix.
Dels tres, no, menys tenia aquesta fama, el mini és el més complicat, no?
Sí. Per ser anglès. O sigui,
per ser anglès.
És tot més rebuscat, però no deixa de ser una sensació bestial conduir un mini. O sigui, jo, bueno, és que
gairebé condueixes com si fos això un tricicle, un car, no?
És, la sensació és conduir un car, o sigui, i de fet nosaltres al taller tenim, evidentment, tenim un mini, que, dos cavalls, un 600.
En Paco està parlant dels minis d'abans, eh?
Sí,
els de les rodetes de cotxe de joguina.
Sí,
aquells minis.
Amb un mini l'agafes i te'n vas per les costes i respectant
la velocitat,
però disfrutes, bueno, una barbaritat, perquè és que és, la sensació és molt directa de conducció.
És relativament senzill trobar recanvis d'aquests cotxes?
Tot. O sigui, estem a l'època d'internet i hi ha de tot. O sigui,
és a dir, un es pot comprar un mini restaurat
pots comprar un mini, la carrosseria sense res, i en qüestió d'una setmana ho tens tot.
D'acord. O sigui, però és a dir, que ningú pateixi, però jo compraré un cotxe i després si hi ha algun problema,
hi ha de tot, perquè s'està tornant a fabricar tot. O sigui, hi ha hagut fàbriques que han comprat patents i estan tornant a fabricar tot. Hi ha motors, hi ha de carrosseria, hi ha tot.
Doncs ara que el mini revisat per BMW és tan popular per les carreteres de tot arreu i car,
sí, però
que sàpiguen que poden trobar el mini original.
Tu aparques un mini, un John Cooper, el màxim de gamma, i un mini clàssic, i la gent es mira.
El mini clàssic.
La gent es mira el mini clàssic.
Perquè continua tenint aquell encant...
Sí que s'emportaria l'altre.
Segurament, per anar pel món cada dia, no?
Però
el clàssic continua sent així de fàcil. 11 i 27 minuts. La vida ha canviat, els cotxes també, i ara enfrontar-se a vegades a una reparació doncs comporta tenir unes quantes coses clares, tant pel que fa referència al propietari com pel que fa referència al taller.
Sí, o sigui, això és un pacte entre cavallers que s'ha de fer a l'hora de fer una reparació. O sigui, el client ve i encarrega un... Bueno, encarrega... De fet, abans d'encarregar, expressa el que nota amb el seu cotxe. O sigui, té unes sensacions que li diuen que el cotxe no funciona correctament.
Mm-hmm. D'acord.
Vale. Aquí això requereix unes proves, requereix una sèrie d'investigació, i llavors el taller el que ha de fer és donar la seva opinió vers el que té aquell cotxe. Llavors, entre tots dos s'han de posar d'acord del que té, del que es pot fer i del que pot pagar. O sigui, perquè moltes vegades s'estan demanant responsabilitats de coses que no s'han encarregat. O sigui, sempre intentaré parlar de coses molt, molt concretes, però avui dia quan obres el capó d'un cotxe concret no hi ha res, perquè un fallo d'una massa petiteta que podria ser com una agulla de cosir pot portar un trastorn de que no funcioni, pues, des del navegador, des de la injecció, des dels frens. O sigui, és molt rebuscat.
Allò que dèiem, no és un 600 i per tant no puc anar al taller i dir, Paco, la bugia no va i no carbura bé i mira quin fum que fa.
Clar, coses, sí que hi ha coses concretes, o sigui, hi ha molta cosa concreta, però hi ha cosa que no és concreta. Llavors, s'ha d'intentar de la millor manera arribar a concretar, perquè si està dispers... Jo tenia un professor que sempre em deia el mateix: quan comences una reparació és com quan te'n vas de viatge o de vacances. On vas? No ho sé. Si no saps on vas, no arribaràs mai.
D'acord, de tota manera, segurament, Paco, moltes persones van al taller i diuen, mira, el cotxe em sembla que té això, i al taller diuen, deixa'm que t'ho miro.
Sí, però és un error, deixa'm que t'ho miro, no. Anem a mirar-ho.
D'acord.
Perquè el soroll que jo sento, igual no és el que tu sents. Jo reparo el que jo sento i quan tornes dius, és que no m'has fet res.
D'acord. O sigui, és bastant fonamental que aquest procés inicial sigui compartit.
Ha de ser compartit.
Pel mecànic i pel propietari.
I el propietari, o sigui, perquè és que les sensacions d'un no poden ser les mateixes que l'altre. Igual sí, igual puges i és tan evident que dius, aquí.
D'acord. Però és a dir, entre la primera responsabilitat del client hi ha participar d'aquest anàlisi inicial que s'ha de fer amb el mecànic.
Clar, és molt important que ell participi. De fet, el que acostumem a fer nosaltres quan sortim a provar un cotxe, jo no parlo, parla ell. És ell el que m'ha de donar informació a mi, perquè jo li puc trobar 50 sorolls, però ell només vol trobar un.
Estem parlant de sorolls i poden ser moltes altres coses, no? Però suposo que el soroll és una de les...
Soroll, vibracions...
Vibracions, allò que no sentia i ara sento, o coses d'aquestes, no?
És ell el que ha de donar... El camí l'ha de començar a fer ell.
D'acord.
Després nosaltres ja anirem separant el que realment és o no és, però el que ha de posar fil a l'agulla ha de ser normalment ell.
D'acord. Fet tot això, s'ha de tornar al taller i, per tant, entre el mecànic i el client s'ha d'acordar...
S'ha de pactar què vol fer. O sigui, hi ha molts exemples, no? Aquí he portat un parell d'exemples que són molt, molt, molt quotidians, o sigui, és el pa de cada dia. A veure, per exemple, si t'entra un vehicle o vas al taller amb un problema de frens, notes un soroll o el cotxe no frena bé o se t'encés la llum de les ganes de frens.
Sí. Vale.
Això es comprova, es mira i es pot detectar que substituint unes pastilles el problema quedi resolt, perquè per normativa, per cota, per mides, els discos accepten ser aprofitats.
M'aturo un moment aquí, perquè quan s'encén el pilot... que assenyala un problema dels frens, poden ser diverses coses?
A veure, generalment quan s'encén un pilot és per falta de líquid. Falta de líquid
per falta de pressió?
De pressió. El dipòsit porta un sensor en el qual allò és un interruptor de nivell que en el moment que allò baixa de nivell vol dir que les pastilles s'estan gastant. Clar, quan s'ha tensat aquella llum, tu vas despavilat i et compres un pot de líquid i li afegeixes líquid, en el moment la llum s'apaga. Sí, però estàs falsejant la lectura.
D'acord.
Perquè la pastilla s'està gastant i arribarà un moment que la pastilla, el ferro, tocarà amb ferro. Sí, has estalviat en canviar-te les pastilles, però a la llarga hauràs de canviar.
Però en principi aquell indicador que ens marca és que hauríem de canviar les pastilles del fre en la majoria de casos.
El 90%.
En el 90% dels casos.
Hi ha moltes pastilles que porten un sensor elèctric soldat, o sigui, incrustat dins de la pastilla, que quan arriba i talla aquell fil o rosa fent una massa, també se t'encén la llum.
D'acord.
O sigui, quan se t'encén una llum de frenos, l'important és anar a qualsevol professional que estigui qualificat i explicar-li el tema. El que no pots fer és tu, per la teva d'això, posar-li líquid, perquè és que en el moment el problema... la llum la pagaràs.
D'acord. Estàvem ben fet un parèntesi a partir d'aquesta història
és correcte perquè ens acostuma a passar.
Sí, perquè jo el cotxe està ple de testimonis de llums que es poden engegar i que assenyalen moltes coses.
Perquè ens hem trobat en casos que t'arriben, clar, amb un soroll exagerat i és ferro en ferro. Li preguntes, escolta, s'ha encès alguna llum? No, a mi no se m'ha encès cap llum. A veure, és impossible que no se t'hagi encès la llum. Perquè si ja està tocant amb ferro, t'haurà baixat el nivell i se t'haurà encès la llum. Ah, bueno, el líquid aquest, sí, se'm va encendre la llum fa 2 mesos i vaig comprar líquid i li vaig posar. Aquí ja tenim el problema. O sigui, ja has trobat el problema.
D'acord.
O sigui, has d'intentar no...
Faig una altra parèntesi. A quantes persones a l'hora de frenar no li han fet soroll els frens?
Jo crec que ningú. Jo crec que a tothom.
A tothom.
I més a la zona que estem.
I per què fan soroll els frens?
Però estem en una zona molt complicada. Perquè estem a la zona, en una zona de costa. Salitre.
Ah, sí?
Rovell. Tu utilitzes el cotxe cada dia i el soroll possiblement no te'l farà. Si tu utilitzes el cotxe una vegada a la setmana i el deixes al carrer... Fixa't, ara hi ha molts cotxes, la majoria de cotxes
la majoria porten... de llantes que permeten veure el disc de fre.
Veus el disc, veuràs com el disc està rovellat. Aquell disc rovellat, en el moment que tu agafis aquest cotxe i comencis a frenar, fins que el rosament de la pastilla torni a polir el disc i deixar-lo lluent, allò sorolla. Allò és... Hi ha cotxes que no s'arriba a treure mai, hi ha cotxes que, bueno, desmuntant, netejant, hi ha uns greixos especials de coure per, sí, que no es desfan, perquè clar, la temperatura que agafen els frens. Hi ha gent que et diu, engraça'm els frens. Fill meu, com vols engraçar uns frens? Si engraçes uns frens, deixen de ser uns frens, perquè no frenaran.
Paco, ja.
I és així, ja es passa, eh?
Però
és
o sigui, els discos es rovellen.
Clar, és ferro.
Que rovellen, però hi ha cotxes que no rovellen. Tu mateix ho acabes de dir, podem veure cotxes que tenen uns discos, dius, carai,
clar,
però
com
cotxe, semblen un mirall.
Aquest cotxe l'utilitza cada dia, no té temps a rovellar-se.
D'acord, però és a dir, en la majoria de casos els frens fan soroll perquè el disc de frens, o menys a la nostra zona, es rovella,
i llavors fins que torna a polir-se, està rossant.
D'acord. És a dir, no és que facin soroll perquè les pastilles o perquè tal...
A veure, aquí ja entraríem en un
poden
món...
ser moltes coses.
Aquí podríem escriure una enciclopèdia. Hi ha pastilles de més qualitat, de menys qualitat, discos de més qualitat, discos que s'han aprofitat no respectant la normativa, per tant, la pastilla no s'adapta i fa soroll, o sigui...
D'acord, és a dir, poden ser moltes coses.
Podrien ser moltes coses.
Però en general,
el que més problemes està donant és aquest, és la humitat. És que rovellen. O sigui, fins que no...
Quantes vegades has explicat això al taller i t'han dit, home, escolta'm, comprar-hi un cotxe d'això i que es rovelli.
Home, quanta gent no et ve i dius, escolta, que tinc el cotxe clavat que no el puc bellugar. I una setmana abans hi ha hagut una tempesta d'aigua, pluja, i la pregunta és, has utilitzat el cotxe el dia de pluja?
No. Ah, sí? I ho vaig deixar aparcat?
Sí, m'arribava l'aigua per sobre les rodes. I després què vas fer? No, el vaig deixar. I quan l'has tornat a agafar? No, fa una setmana que no el toco. Pues el polsim del faròdo és com ciment. Si tu aquell cotxe l'aparques i estàs una setmana sense utilitzar-lo, allò ciment, allò queda compactat. Vas a agafar el cotxe no va, està clavat. S'ha d'esclavar, o sigui, hi ha cotxes que es desclaven tirant endavant i enrere,
hi ha cotxes que
no hi ha manera.
D'acord, preguntes a partir d'aquesta experiència, d'aquesta primera,
sí,
diguem-ne, no, exemple que ens donaves.
Sí, i només hem nomenat el títol, imagina't si han sortit coses que
però
no...
Estaven en allò, en aquesta qüestió dels frens, però hi ha altres exemples, aquí ens en poses un...
Mira, un altre també molt important i que la gent cada vegada és més conscient, però és conscient perquè o li ha passat a algun amic o per internet o bé per mitjans de comunicació, etc. Quan s'ha de canviar una corretja de distribució d'un cotxe, hi ha un protocol a fer. O sigui,
alto, què és una corretja de distribució?
La corretja de distribució és la corretja del motor, és la que sincronitza la part alta del motor i la part baixa perquè obrin i tanquin les vàlvules en el moment que pugen els pistons, baixen i fan els temps del motor, la missió, la compressió...
D'acord.
Llavors, aquesta corretja té un procediment de substituir-se.
Un element vital, vaja.
La columna vertebral del
cotxe.
L'oli seria la sang i la corretja seria la columna vertebral. O sigui, si falta qualsevol
dels dos,
el motor no funciona. Vale. Llavors, canviar una corretja de distribució, bueno, es pot començar des de canviar només la corretja i el cotxe pot funcionar perfectament un any, dos anys, tres anys, però també pot succeir que canvies la corretja, no canvies els tensors, no respectis els parells de priete de la substitució, no canvies la bomba d'aigua. Què pots trobar? Que per diferència de tensió, si la bomba d'aigua, bueno, el cotxe modern, la bomba d'aigua va arrossegada per la corretja. Abans la bomba d'aigua anava fora i es podia canviar sense haver de tocar res de distribució. Vale? Llavors, què ens trobaríem? Si tu a una bomba d'aigua que ve de fàbrica amb una tensió de la corretja X, la que porti,
sí,
tu en el moment que li treus la tensió, a l'eix de la bomba, clar, si és una bomba que porta 100.000 quilòmetres, imagina't les voltes, calcula,
que arriba a
quilòmetres per temps... per revolucions, i surten una milionada de voltes. Llavors, en el moment que tu li treus la tensió de l'eix, quan tornes a muntar tensió una altra vegada, aquí té tendència a perdre el 80-90% de vegades acostuma a perdre al poc temps. Clar, si parlem que fer una distribució pot representar, en depèn quin vehicle, 3, 4 o 5 hores, val la pena, en el moment que fas la distribució, canvia la bomba d'aigua, posa la nova, perquè si en poc temps un, dos, tres, quatre, cinc mesos et perdrà la bomba, llavors vindràs responsabilitats, ja la tenim liada, perquè tu quan li has fet el pressupost li has fet tres pressupostos. Un full, amb tot, un amb la meitat i un amb la corretja. Ell tria, ell sap perfectament el que està fent. O sigui,
els manuals de manteniment de la majoria de vehicles marquen unes funcions molt concretes, no? Amb això també.
Sí, sí, és que tu posa, amb la majoria ja t'ho posa ben clar, substituir tensors i bomba d'aigua.
D'acord.
Però, clar, tu estàs mirant i veus que aquella bomba d'aigua no perd.
Ja.
El que té que decidir...
Però en principi, si el client diu, escolti'm, em fa vostè el que diu el manual, no hi hauria d'haver...
Però és que el manual diu canviar.
Sí, 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 problema, però és a dir, si el client, diguem-ne, respecta escrupolosament el que diu el manual de manteniment del cotxe,
sí,
però tu però estàs
és,
parlant
d'aprofitar... No, clar, és que no respecta, mm-hmm, perquè si un pressupost parlem...
Sí, sí, esclar.
Si, un, no, és sí, que sí. De...
si parlem de 100 i parlem de,
sí,
de 55... Doncs...
Parlar d'euros concrets és mm-hmm molt difícil perquè és que molt, és molt dispers, o sigui, no hi ha cap cotxe que sigui igual, vale? Si tu parles que això són X euros i ho vol fer per X, o sigui, la meitat, en algun lloc està la trampa. Mm-hmm. O sigui, no trampa, és per sortirà per algun
d'acord
lloc.
D'acord, no t'ho farem dir, però aquí hi ha marques que són més barates de mantenir que altres, o no?
Bueno, no creguis, més o menys, home, a veure, si per marques dius... Si tu compares un cotxe d'alta gamma...
No parlo de pneumàtics, eh? Parlo, sí, canviar una corretja de distribució amb una marca o canviar-la amb una altra...
Bueno, hi ha cotxes que és una mica més complicadet, però si parlem de cotxes de la mateixa gamma...
Sí,
o sigui, no
tots
marques,
més o menys valen...
Més o menys
valen... Més o menys el manteniment val el mateix.
Més o menys, pot pujar una miqueta, però és que no és... No parlem del doble.
D'acord.
Parlem, si, sempre que sigui de la mateixa
de la mateixa gamma.
Clar, si saltes de gamma, llavors, clar... Mm-hmm. A la que puges un esglaó, allò es multiplica per dos, per tres, per...
D'acord, però el que està clar és que qui vingui d'un Megane i es compri un Mercedes, que no esperi que li valgui el mateix o manteniment.
No. És que és. Però és que això ha de ser conscient, o sigui, això no és, ningú l'està enganyant, ningú li està prenent mm-hmm el pèl. És ell que quan va comprar unes sabates, si té un 40, per què es compra 45? Si compra 45 li cauran. O si compra un 35 li apretaran.
Mm-hmm.
O sigui, cadascú ha de portar la talla que
correspon. Eh? Estem parlant de mecànica, però en Paco també ens porta aquí algun exemple relacionat amb aquella eterna cançó de les carrosseries i dels cops i dels bonys. I de...
Bueno, també m'agradava... Ho he posat perquè, bueno, nosaltres, com sabeu, tenim un taller de carrosseria mm-hmm que l'hem obert fa 2 anys, però bueno, que treballem la carrosseria fa 25-30 anys. O
d'acord,
sigui,
no, doncs de nou faig un parèntesi. És cert que hi ha marques, i això forma part del, no sé si del tòpic o de moltes converses, marques amb la planxa millor que d'altres?
Bueno, d'entrada, a veure, quan surt un vehicle d'origen,
sí,
té que complir una normativa. Vale? La Comunitat Europea marca mm-hmm una normativa. El gruix de la planxa de carrosseria ha de ser tal. Una cosa és, per exemple, els elements mòbils, que seria un capó, mm-hmm, un palafant,
sí,
una porta... Això té un tipus de carrosseria, té un gruix establert per... Mm-hmm.
Tots aquells elements que també han de ser deformables.
Val, per normativa. Després ha estat ja els elements de carrosseria. Llavors, és un altre gruix. És una sèrie de... Això que m'has comentat ara,
sí,
fa uns 15-20 anys...
Que tu saps que es deia molt, això.
Sí, sí, sí. El Citroën té una planxa molt dolenta. Vale. I el Seat no es podria, si és que, a veure, és que tot depèn. Tu aquest cotxe l'agafaves i te l'emportaves a qualsevol poble de Castella-La Manxa, aquest cotxe era etern. Per què? No hi havia humitat, no hi havia salitre, no es... És que, o sigui, el
mm-hmm
hi ha un triangle de les Bermudes que li diuen,
sí,
el tema d'automoció, que és des que comences des de dalt de Figueres fins a Tarragona,
uh-huh,
és que és tot el que és la zona de costa,
d'acord,
és la creu pels cotxes, o sigui, és més bo, és més dolent,
uh-huh,
depèn on el tinguis.
És a dir, a un madrileny no se li podria tant el cotxe com un barceloní.
No, de fet, perquè han
sortit... El que passa és que ara segurament els cotxes no es podreixen com abans.
Per què estan sortint tant 600, 124 cotxes antics que aquí, ja, que pobrets, si és que hi ha sols, allà els veus i estan impecables. La humitat, si és que estem parlant de la salitre, si és...
D'acord.
La creu de la xapa és la humitat.
És la humitat.
I aquí...
Però ara, això és una història passada, per dir-ho
així. Passada.
Qualsevol perquè... vehicle de...
Ara porten, totes les xapes porten un tractament de cataforesis, que és anticorrosió, estan...
Antitot, vaja.
Galvanitzades, aluminitzades... Ara, trobar podrits en un cotxe d'avui en dia és quasi impossible.
Quasi impossible.
És quasi impossible. O sigui,
no... Segona qüestió, i aprofitem la vinentesa. Hi ha al mercat uns productes...
L'altre dia, encara no ho has dit i ja sé per on vas. L'altre dia en una reunió de
aquests
tallers...
Aquests productes màgics que suposadament eliminen...
Però és que és molt bo, perquè és que l'altre dia... És que, perdona aquest tall, perquè t'explicaré com està filmat això. O sigui, tu creus que un rotulador eliminarà una ratllada? No serà més fàcil que... Mira què et dic, eh? Amb un rotulador facis una ratllada... I quan tu posis aquesta càmera, facis marxa enrere i desaparegui la ratllada, perquè amb un rotulador no desapareix una ratllada.
Jo estic segur, però, que els tallers, els especialistes, heu provat 50.000 maneres, o hi ha alguna manera...
T'han vingut a preguntar.
T'han vingut a preguntar.
Sí, dius,
perquè el que és cert és que aquests productes existeixen. Es digui amb un rotulador, es digui amb alguna mena de pasta que passes pel cotxe i que suposadament...
No, això és com l'elixir de la joventut, que venien a les pel·lícules de l'Oeste, no? Sortia aquell que anava amb la carreta a vendre l'elixir i tothom comprava.
D'acord, doncs vinga, ho afinem una miqueta més. Totes les persones que han treballat amb planxes o que poden ser pintors, hi ha poliment...
Això és un altre tema. Això és que tingui una petita ratllada i amb un poliment la puguis fer desaparèixer. Vale. Però no ha danyat la pintura. En el moment que tu passis la ungla i notis que allà hi ha un
sí,
un
hi ha
sot...
Hi ha un sot?
Allà, què vols fer? Allà, si no li apliques producte, no faràs res. O sigui, avui en dia les pintures...
Hem apuntat això del poliment. No ho facin.
No, es pot provar.
Perquè va ser de... Sí, esclar.
Però va ser de passades, arriba un moment que no...
Que patents. Va ser de passades, allò el que diu... No, és que m'han dit que... No, responsabilitat. Amb el poliment també, perquè es pot començar a polir i es pot arribar... arribar a tocar la goma de la roda, gairebé. Que va, sí, on es descuida. Sí. Però és a dir, no hi ha productes màgics?
No.
No,
hi ha productes que ajuden una mica...
Que poden ajudar una mica?
Et poden ajudar a pujar el brillo... A matitzar, per dir alguna cosa,
sí.
A dissimular, però desaparèixer no.
O sigui, d'acord. Una ratllada no desapareix.
No.
Si té es pot maquillar?
Depèn de la profunditat
depèn
que
de la
tingui,
profunditat.
La pots arribar a eliminar. Però és que tot mana, o sigui, mana la profunditat. O sigui, no pots dir, això serveix per això.
D'acord.
És que no ho hagis mesurat.
Segona qüestió, i ho deixarem aquí, però també és una que els tallers segurament en van plens. Abans, a on se li ratllava una part del cotxe, es tractava aquella ratlla i ja està. I ara molts pensen, home, per una ratllada que m'ha passat a mi el para-xocs amb una cantonada darrer, treu-ho tot, ho has de pintar tot, ho has de tal, i el preu final de tot plegat...
Bueno, hi ha diferents maneres de treballar. O sigui, avui en dia es treballa molt amb la difuminació per tema d'igualar colors, però sí és cert que depèn quin vehicle, depèn de l'estat del vehicle i el que vulgui gastar el client, una reparació correcta és...
Treure tota la peça?
No necessàriament. Si tu pots aplicar la pintura sense desmuntar, no és una mala reparació, o sigui, no per una ratllada trauràs. Repares, massilles, apliques color, intentes la difuminació és per tal de no fer talls, perquè si tu pintes una porta i si és un cotxe molt nou i no ha tingut
és a dir, el sol decoloreix els cotxes.
Llavors, fixa't, ara t'ho explicaré, fixa't que has vist cotxes que dius, oi bo, on va amb aquesta porta?
Sí. La porta té un color absolutament diferent de la resta.
Han pintat aquella porta al tall. O sigui, han agafat aquella porta i l'han pintat. Però, clar, no han tingut en compte les peces que hi ha al costat. Com es treballa avui en dia? Es treballa amb difuminació. Què vol dir difuminació?
Que es va aplicant poc a poc el color?
No, apliques pintura on està el dany i la resta barnisses. Llavors, a l'ull no ho
detecta. És incapaç de... D'acord, d'acord, d'acord.
O si el dany és molt més gran que ocupa tota la porta, te n'has d'anar a la peça de davant i a la peça del costat.
Uh-huh.
Llavors, allà difumines, això és un treball correcte de colorista.
Això que expliques d'una forma tan pormenoritzada no deu ser fàcil de... d'explicar a un client a l'hora de fer un pressupost. Escolti'm, li difuminarem per aquí tal i qual, perquè
a veure,
complicat això, no?
És que aquí el problema és del taller, perquè el client et diu que vol pintar aquella porta, no li expliquis la teva vida. O sigui, el teu problema és deixar aquella porta al mateix color que hi havia i tot, però el problema és teu. O sigui, tu,
normal.
O sigui, no li pots cobrar al client pintar les peces del costat.
D'acord.
Espavila't tu i com
com a
professional, deixa-ho el millor. Evidentment et ve un pèrrit i depèn quin color, hi ha colors perlats i quatricapes, o sigui, parlem de quatricapes, o sigui, que per pintar una peça has d'aplicar quatre materials.
Digue'm un color difícil.
A veure, què et diria jo? És que per nom no te'l sé dir, hi ha marques
de colors.
No, però
és igual, vull dir...
Hi ha uns perlats granates.
Sí, que són molt complicats.
Són complicats perquè és que depèn de l'aplicació... de la distància de la pistola,
queda d'un color d'un altre.
La temperatura queda d'un color o queda d'un altre. Llavors, s'acostuma a fer el lateral sencer per evitar...
Uau.
Has de ser molt acurat perquè quedi clavat. Llavors,
els colors més fàcils, què? Els plans?
Home, clar, evidentment. Plans i monocapa, vas directe, o sigui,
comprem el cotxe blanc.
Bueno, és que
és brava.
Molta gent diu, és que si m'ho pintes blanc no tindré cap problema. Quan treus la carta de colors de blanc,
sí,
i veu
i hi ha 50 blancs diferents,
200 blancs, diu, bueno,
i ja hi som.
Quin blanc vols?
Quin blanc vols? El trencat, el tal, no sé què. És a dir, tampoc el blanc és un únic blanc.
No.
I cada fabricant té el seu?
Cada fabricant té el seu codi i té la seva degradació. Què vol dir la degradació? Per exemple, la cadena de muntatge...
Era més fàcil un 600, Paco?
És que tot és molt complicat. És que des del fusible més petit a l'ordinador més gran, tot és molt complicat.
És a dir, per qui necessiti mai un treball de pintura en el cotxe, que sàpiga que els colors van per codis, perfectament, vull dir, com quan anem a una drogueria a buscar un pot de pintura, d'acord?
Exactament,
sí. Però que cadascun d'aquests colors té...
variants.
Té variants. Clar. I té un procés... de degradació que està mesurat i que
correspon. O sigui, dintre d'un codi, o sigui, tot entra al cotxe. Dintre del cotxe hi ha una placa o una numeració en el que diu el codi de pintura. Tu amb el codi l'entres a l'ordinador i surten 1, 2, 3, 4 variants. Quina és?
Uh-huh.
Llavors tens les plaques de comprovació qual
en què l'observació de...
Però si aquell cotxe està repintat per un altre professional en el qual les quatre variants no li va fer ni cas, va pintar a l'estil que queda com la samarreta del Barça o l'Espanyol, una franja de color, ja està liada, perquè quan et toca pintar l'últim, el que se les carrega és l'últim. Si tu tens el capó d'un color, el paracops d'un altre i l'aleta d'un altre, tu quan pintes la lateral esquerra, què fas? Perquè ja no saps on t'agafar, no saps quin és el color...
Quin és el color d'on has de partir,
original.
Sempre
has d'anar a buscar peces que no s'hagin tocat, potser el sostre, potser...
Però... I ara, una darrera, és cert que vivim en l'època en què els paracops estan pintats de la mateixa tonalitat que la resta del cotxe, i esclar, fàcil... Vaja, tacar aquell i fer malbé aquell paracops a la primera de canvi...
I si et fixes, qualsevol... cotxe nou, el que vegis sortit del concessionari o el que hi hagi a la botiga
ja té un ratll, però...
No. Tu quan te'l vagis a mirar, tu mira la tonalitat del paracops amb la tonalitat dels palafangs o el capó, veuràs com no és la mateixa. Està pintat amb la mateixa pintura, està aplicat igual, però la reacció química de la pintura sobre un plàstic
no és la mateixa que sobre la planxa.
El color és el mateix,
depèn
com te'l mires, és el mateix, però et desplaces un pam, però si no s'assemblen res.
D'acord, que quedi clar que diem tot això perquè tot això s'ha de tenir en consideració quan es va al taller.
Clar, perquè és que una vegada t'han pintat el paracops,
dius,
és que aquest color no és.
I ja hi som.
Buah, ja la tenim. Bueno, agafa, mira. A veure, pot ser, o sigui, estem parlant d'humans, i els humans s'equivoquen.
No.
En comptes de picar un, dos, tres, has picat un, dos, quatre. Vale.
Però a vegades hi ha qüestió de matís que té molta relació amb tot això que ens explicava en Paco. 11:54 minuts, han passat aquells temps dels R5s amb els paracops de resina, que no permetien cap mena de discussió, tot i que s'aclarien amb el pas del temps també i es tornaven gairebé blancs.
Una mica de vinagre.
Una mica de vinagre, s'arregla.
Sí? Una mica de vinagre.
Que fàcil. Paco, gràcies, fins a propera.
A vosaltres.
Seguim endavant.
Sí, gràcies.